Continguts en xarxa.
Una presència elevada de ferritina en sang podria constituir-se com una nova malaltia. De fet, la ferritina prediu el desenvolupament de diabetis de tipus 2 de forma sòlida, com s'ha demostrat en 5 meta-anàlisis independents. Aquest any, una revisió científica publicada a la revista Nature Reviews Endocrinology per un grup d'especialistes dona suport encara més a aquesta hipòtesi, la qual va ser descrita per primera vegada fa 25 anys a Girona. En aquesta recerca hi va participar l'investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, de la Universitat de Girona, José Manuel Fernández Real. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Ens pots explicar què és aquesta malaltia, la hiperferritinèmia o la ferritina elevada concentració en sang? Què és exactament?
La ferritina en sang és una proteïna que s'eleva en situacions d'excés de ferro o d'inflamació. Llavors, nosaltres, ja fa 25 anys, com ben deies, vam veure que les persones que tenien la ferritina alta tenien amb més probabilitat la glucosa de la sang més alta o diferents marcadors d'inflamació més elevats, no? I vam veure que podia ser un component de la síndrome metabòlica, que és el que es coneixia en aquell moment, i així ho vam proposar a la revista Diabetes Care, que és la revista de la Societat Americana de Diabetes.
I ara, diríem, què va consistir aquella investigació? Imagino que les eines del 98 no són les mateixes que ara. Ha calgut, per això, una revisió d'aquesta investigació? Una mica com ha anat, no? És a dir, què va passar llavors i per què ara hi ha com un segon pas?
Sí, el que va passar llavors és que es va descriure una sèrie molt limitada de subjectes d'aquí de Girona i aquesta sèrie molt limitada de subjectes s'ha pogut replicar al llarg d'aquests anys, al llarg d'aquests 25 anys, ja en milers i milers de persones d'arreu del món, no? O sigui que hi ha molta confirmació de diferents poblacions, en diferents situacions, en obesitat, sense obesitat, en persones d'edat avançada, persones més joves, és a dir que ha calgut una replicació en un ventall molt ample de situacions i això ho ha acabat de confirmar. Llavors, aquest consensus que s'ha elaborat per aquests 30 científics que escrivim en aquest article científic, veiem que és important fomentar la investigació en aquesta àrea per prendre consciència de que es tracta d'una entitat diferent. Una persona, quan té la ferritina alta, normalment es pensa que té, si està molt alta, té una malaltia que es diu hemocromatosis, que és molt més rara i es provoca molta més afectació a nivell sistèmic. Però nosaltres el que diem és que en absència d'hemocromatosis, que és aquesta malaltia rara, aquesta malaltia que nosaltres descrivim que és molt més freqüent, cal investigar-la més a fons per intentar anticipar i estudiar més els mecanismes de la malaltia.
Mm-hmm. Molt bé. I que, és a dir, quan et detecten un elevat de ferritina a la sang, que això no vol dir, no és el ferro, no? Quan et diuen tens el ferro alt o el ferro baix, no estem parlant exactament del mateix. Suposo que són cosins germans, però no estem parlant del mateix, oi?
No, el ferro elemental va lliure, no? Va lliure o lligat amb altres substàncies, no? El que nosaltres diem és específicament aquesta proteïna, que està produïda sobretot pel fetge i per altres teixits, i aquesta proteïna, quan està elevada, està expressant un augment de la concentració de ferro intracel·lular. Llavors, això no és del tot sinònim, sinó que simplement que van de la mà, però no tenen per què ser superponibles. Una persona pot tenir un ferro baix i una ferritina alta, pot tenir un ferro alt i una ferritina alta, és a dir, que són situacions que no són exactament superponibles.
Molt bé. I només està vinculat a la diabetis, diguem, com a malaltia? És a dir, prediu la diabetis o pot predir altre tipus de malalties?
Està vinculat a malalties inflamatives cròniques en general. I entre elles està la diabetes tipus 2, està la aterosclerosi, està el fetge gras. Si totes aquestes situacions s'acompanyen de ferritina alta. O sigui, sempre que hi ha una mica d'inflamació, i està molt ben reconegut que la inflamació crònica de baix grau és una situació que provoca diferents eventos, fins i tot cardiovasculars a la llarga, doncs en totes aquestes situacions la ferritina pot està elevada en aquestes circumstàncies.
Molt bé. I el que diu la notícia és que es podria constituir en nova malaltia gràcies, no, a aquesta confirmació que hi ha hagut 25 anys després. Què implica que es constitueixi en una malaltia? És a dir, i què ha implicat fins ara que no ho fos?
Doncs una malaltia es caracteritza per tenir una sèrie de signes i símptomes específics i que només són propis d'aquella malaltia. I per això aquest consensus, aquest article científic, va encaminat a intentar definir la malaltia com a tal, perquè en aquests moments no tenim uns signes i símptomes que siguin específics d'aquesta ferritina alta. O sigui, hi ha moltes situacions, com he dit, que condueixen a aquesta ferritina alta, però seria important retallar d'una forma molt més específica si es pot ajudar a caracteritzar millor algunes persones amb diabetes tipus 2, per exemple, que és com endocrinòlegs que són els que ens hem centrat. Llavors, el fet d'intentar retallar aquesta malaltia significarà un tractament específic per a les persones que tinguin aquesta malaltia.
Molt bé. I en què pot consistir aquest tractament? Com es tracta aquesta concentració de ferritina en sang?
Doncs nosaltres vam fer un estudi pilot a principis dels anys 2000 en què vam demostrar que les persones amb diabetes que tenen la ferritina alta, que se'ls proposava donar 3 vegades sang, al fet de donar 3 vegades sang, és a dir, reduint el ferro simplement per donar sang, doncs això va conduir a una millora del control metabòlic de la pacient amb diabetes equivalent a l'ús dels fàrmacs que teníem en aquell moment. O sigui, que simplement donant sang significava una certa milloria metabòlica. Llavors això, precisament, intentem extrapolar aquella experiència doncs a més gran escala per veure si alguns grups de pacients, alguns pacients que tinguin exactament aquesta entitat, que hem d'acabar de definir, es poden beneficiar d'aquestes mesures de donar sang.
Molt bé. I com el grup d'investigadors, diguem, que veu fer aquella investigació al 98, una mica com heu rebut aquesta revisió que s'ha fet i que s'hagi publicat en la revista ara actualment? Suposo que ha sigut com un grau de satisfacció, no? De dir, ostres, mira, la vam encertar o anàvem per bon camí.
Bueno, és un reconeixement, perquè en el moment que ho vam descriure, doncs, en el nostre entorn vam viure una mica d'escepticisme, de que això, en el fons, no estàvem dient res de nou. I al llarg dels anys doncs, hem vist que no només el ferro, quan s'acumula la ferritina, quan s'acumula en sang, pot ser perjudicial, sinó que estem veient que l'acúmul de ferro té més teixits al nostre cos, com el propi teixit adipós, com el múscul, com el cervell. Doncs aquest acúmul de ferro ens està ensenyant que es pot ajudar a caracteritzar millor les situacions que succeeixen amb l'edat, per exemple. Una persona quan està envellint acumula més ferro al seu cervell i aquelles persones que acumulen més ferro, per exemple, tenen més deteriorament cognitiu. O sigui que, en el fons, aquest article està acabant de confirmar o és un reconeixement a la demostració que el ferro al nostre organisme està exercint moltes més funcions de les que inicialment un podria creure.
Molt bé. I tenir la ferritina, diríem, molta ferritina en sang, una concentració elevada, és, diríem, depèn d'alguna cosa que nosaltres puguem fer o deixar de fer, és a dir, hi ha allò que en diuen, no?, causes, una bona alimentació, una mala alimentació, un exercici, causes que nosaltres puguem controlar, o això el cos, hi ha gent que ho té així i gent que no, i no és controlable?
No, és controlable fins a cert punt. O sigui, una dieta mediterrània, el que hem après al llarg d'aquests anys és que la dieta mediterrània ajuda a tenir una ferritina més baixa. Una dieta pobra en carn vermella, en embotits, en ultraprocessats, sempre contribueix a que aquesta ferritina no pugi. En el fons, una ferritina alta és un marcador de que la dieta, d'alguna forma, és inadequada. Llavors, quan més adherència tinguem una dieta mediterrània, tindrem la ferritina més controlada.
Molt bé, doncs un bon consell per a tothom, tant per això com per tantes altres coses, oi?
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, José Manuel Fernández Real, cap de la secció d'endocrinologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona i també investigador del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona i que va participar en aquesta investigació fa 25 anys, com dèiem, i que ara ha rebut aquest aval internacional que és una gran notícia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Gràcies.
Continguts en xarxa.